A veure, Olga Feliu, vostè primer, què tal estàs, estimada?
Hola, bon dia.
Hola. Escolta, Olga, tu ets veterinària, ets directora i fundadora de la Fundació Mona. I això nosaltres volíem parlar. M'acabava de dir Miquel Missé que tu hi havies estat.
A la jo vaig estar a la Fundació Mona.
Ah, sí?
Sí.
I què et va semblar?
Em vaig quedar molt impressionat.
Sí, no?
Molt.
Explica'ns, Olga, què és la Fundació Mona?
Bé, la Fundació és un centre de recuperació de primats que estem a Riudellots de la Selva i que vam néixer l'any 2000 doncs, per donar una solució a tots els ximpanzés i altres primats que entren de contraband en el nostre país. I a dia d'avui, què fem? Doncs treballem des de tots els fronts possibles que tenim a les nostres mans per lluitar contra el tràfic de primats i la deforestació i la desaparició dels primats en llibertat.
També em sembla que teniu ximpanzés i macacos que han estat artistes de circ, de televisió, models publicitaris o mascotes, no? I que no han tingut vides massa engrescadores.
No, la veritat és que els pobres, doncs, evidentment se'ls va portar aquí, doncs això per fer-los servir, doncs, en circs o en anuncis publicitaris o fins i tot, doncs, tenir-los a casa com a mascotes. I realment són animals socials que han de viure en grups amb la seva pròpia família i no haurien de desaparèixer d'allà on són.
Quants primats teniu ara exactament a la Fundació Mona? De quants us en esteu fent càrrec?
Mira, actualment en tenim 13 perquè bueno, fa un mes i mig en vam perdre un.
El Charlie.
El Charlie, pobret.
Ai, pobre.
Sí, i 4 macacos de Gibraltar.
Escolta, i clar, amb el Charlie diu que m'apunten que havíeu estat amb ell 20 anys.
Sí, sí, sí. És el primer, bueno, va venir amb el primer grup que vam rescatar, que eren animals de circ, que els havien fet servir durant molt de temps per circs i anuncis, i després doncs, vivien en un camió mig abandonat a les afores de València. Carai. Són molts anys, sí. És com un mes de la família.
Quan arriben, en quin estat arriben, diguéssim, tots aquests primats, els ximpanzés, els macacos?
Bé, depèn una mica, sobretot, si han estat en grup o els han tingut sols. Llavors, a nivell físic, doncs, evidentment, doncs, la musculatura no s'ha pogut desenvolupar perquè els tenen en gàbies, són animals, ja sabem que són animals que es desplacen, que es mouen pels arbres, llavors, doncs, tants anys tancats en una gàbia, doncs tot això, bueno, ens passa a nosaltres, si no anem al gimnàs, doncs igual.
I
llavors, sobretot, molt afectats emocionalment, perquè estan sols i necessitaven els seus companys per poder-se relacionar i poder comunicar-se. I és com si nosaltres ens tanquéssim 20 anys sols. Clar. I no veiéssim a cap altra persona, doncs. Un es pot identificar fàcilment.
Quan parlem de primats, de què estem parlant exactament? Perquè jo deia ximpanzés i macacos, però dius que hi ha més de 500 espècies de primats?
Sí, més de 500 espècies descrites que viuen doncs, a Sud-amèrica, a Àfrica i a Àsia. I llavors, doncs, lo trist és que més del 60% d'elles doncs, estan amenaçades d'una forma o altra doncs per les activitats humanes que no són sostenibles i que són realment la principal causa que està fent que aquestes espècies, la majoria de les espècies, que desapareguin. I molts d'ells estan doncs, allò a punt de desaparèixer.
Quina esperança tenen de vida un primat quan pot arribar a viure?
Bé, depèn molt, una mica de l'espècie. Si parlem de ximpanzés, doncs potser en llibertat s'han descrit casos de 50, 52 anys.
Carai.
En captivitat, com que tenen més cures, saps que si en llibertat una es posa malalt, doncs ja està, però en captivitat doncs ràpidament actuem, llavors poden viure doncs, més, 60, 65 anys.
Escolta, anem a parlar d'alguns elements, d'alguns personatges que vosaltres teniu aquí a la Fundació Mona. Per exemple, el cas del Toni, que diu que té 45 anys, I té la capacitat d'enganyar? Us enganya?
Bueno, a veure, no només el Toni, sinó els primats tenen aquesta capacitat, la compartim, és una habilitat cognitiva que compartim, que nosaltres doncs també ho fem, i clarament l'engany serveix, és una capacitat per actuar en benefici propi. Llavors, un cas que ens va passar a nosaltres, doncs el Toni, doncs, bueno, com que ells tenen unes instal·lacions exteriors de 6.000 metres quadrats, sí. Doncs durant el dematí, ja surten, estan per fora i a l'hora d'entrar a dormir doncs, passen per un túnel i un dia doncs, una de les cuidadores, la Cristina, sense voler, evidentment, doncs, va tancar la porta massa d'hora i li va enganxar una mica la cama. Llavors, clar, li va saber tan greu a la Cristina que, oi, pobre Toni, Toni, ho sento. I el Toni, doncs, anava una mica coix.
Yeah.
Però què va passar? Doncs res, al cap l'endemà ja, com si res, no? Ja no li passava res. Però ell li va agradar molt que la Cristina estigués pendent d'ell. I llavors què feia? Cada vegada que la venia la Cristina, doncs anava coix, però si hi havia un altre cuidador, doncs...
perquè la manyaguessin, no? Això ho fem amb les persones, també, no? De sobte que ens fem... Oh, jo he fet una altra pena, a veure si ens fan una mica de romacos. Sí. Escolta, també tenen capacitat d'imitació, no?
Sí, evidentment, a veure, imiten com nosaltres, a vegades de forma inconscient, hi ha moltes coses, no?, que s'imiten sense... No saps per què les imites, és el típic, eh? El nen que es pentina igual que el pare.
Sí, sí, total.
No s'hereda, això ho veus, no? Però clar, a vegades imitem de forma conscient, doncs, perquè volem cridar l'atenció, per exemple. I, per exemple, el Nico, doncs, també, un cas. Un dia, doncs, se'ns va embossar, tenim unes gàbies on s'associen els nous ximpancers,
sí.
I se'ns va embossar un dels desaigues, i hi havia una cuidadora que em sembla que era l'Alba, es va agenollar, va obrir el desaigue, i va començar a treure tota la... totes les fulles que hi havien caigut. I el Nico estava amb el seu grup en l'altra gàbia i ràpidament, doncs, per cridar l'atenció de l'Alba, doncs va fer el mateix, es va llupir, va obrir el desaigua...
I es va posar a desembossar, tu.
Sí, sí. I feia, doncs, exactament els mateixos moviments que feia l'Alba.
I després també hi ha ximpancers o hi ha primats que són una mica selectius, no? Per exemple, aquí hi ha una tal Wati que només vol menjar iogurt de maduixa, però bueno, aquesta és un fenomen, no? Però bueno,
clar,
que deu tenir sucre pels... sense sucre, sí, suposo, desnatats els hi deu donar, perquè si no estarà posarà com una bola, aquesta.
Sí, no, a veure, la veritat, tenen una dieta que ja ens agradaria molt de nosaltres tenir, eh? Vull dir, es completa a nivell de proteïna, de carbohidrats i tot. I sí, que també mengen iogurts. I quan són iogurts de fruita, doncs, jo què sé, si n'hi ha de plàtan, de Macedònia, doncs ella, no, va fent soroll amb la mà i li indiquen a la cuidadora o al cuidador que...
Que la maduixa. Que bo. Escolta'm, com podem, jo trobo que seria un bon regal, diguéssim, com podem col·laborar amb la Fundació Mona?
Mira, jo el primer que recomanaria és que ens vinguéssiu a visitar.
Sí?
Com
ha fet el Miquel
Vicer. Puguem obrir, i ens puguin tornar a venir a visitar a les persones. Això seria el més important. I llavors, per col·laborar, doncs, de cara a aquest Nadal, per ser més solidaris, doncs, entreu a la nostra botiga online que tenim, que es diu fundaciomonashop.org, i tenim, doncs, sobretot el que ens va molt bé i és molt maco per la gent, és regalar un apadrinament, perquè doncs, et dona opció venir quan vulguis a visitar el teu apadrinat, reps informació
Fantàstic.
I actualitzacions i fotos dels cops a l'any d'aquest ximpanzé, i llavors doncs, anar a la pàgina web o a la botiga ho veuríeu.
Escolta'm, Olga Feliu, doncs, que ha quedat claríssim, moltíssimes gràcies. L'Olga Feliu és veterinària, directora i fundadora de la Fundació Mona. Moltes gràcies per atendre'ns i per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'opció d'explicar la nostra feina.
Una abraçada fortíssima, fortíssima.
Una abraçada. Bon dia.